A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Com cuidar-te des de la distància? Em pregunto si les meves lletres podrien arribar-te si no les llegís en veu alta. T'envio esperança des de la desesperança col·lectiva, però sàpigues que tímidament he mirat el bolígraf que tenia a la vora i he sentit un rampell, una guspira fugissera d'escriure't, avui, en lloc de parlar-te. I és que hi ha dies en què la intensitat ens capbussa en aquest mar inexorable de grisor i tempesta interior, i una veu llunyana, subtil i desgarradora, demana ajuda. Si us plau, traieu-me d'aquí. Us ha passat mai? Ciutat que cura, un podcast de salut i bons hàbits per acompanyar-te en aquest matí, en aquesta tarda, en aquest moment teu, cap a una vida més plena. Jo sóc Mercè Milán, la teva infermera de capçalera, i avui, amb Laura García, de Book Life, us volem explicar moltes coses. Benvinguda, Laura.
Moltes gràcies per convidar-me. Estic molt contenta de ser aquí.
Gràcies a tu per poder-nos connectar, per tenir aquesta disposició de connectar-te i aquestes ganes d'explicar-nos aquesta cosa tan xula, aquest projecte tan bonic que has creat i que estàs portant a terme. Per les persones que ens escolten i que no saben ben bé qui ets, 5 cèntims, dir-vos que la Laura és periodista, ha passat pel món de la ràdio, pel món de l'editorial, està en el món de l'editorial i ara ha fet un mix de tot plegat, i amb la comunicació i el seu talent per detectar, per assaborir llibres, per viure els llibres, ha fet una creació personal que jo trobo genial, genial. I que gràcies a la Blanca Virós, de la Biblioteca del Col·legi d'Infermeres de Barcelona, he pogut conèixer. I és que per mi les biblioteques i els llibres són el meu santuari. Jo quan estic trista me'n vaig a una biblioteca o si puc me'n vaig a una llibreria, però normalment acostumo a anar a la biblioteca, no? La Laura té un projecte que s'anomena Book Life. Hasta aquí us explico jo, perquè ella ara us ho explicarà molt millor que jo. Què és això del Book Life, Laura?
Moltes gràcies, Mercè, per aquesta introducció, i estic molt feliç per estar amb vosaltres i per poder compartir una miqueta aquest projecte que neix de fa molts anys i neix d'una passió, de la barreja de dues passions, que és la literatura, bueno, de fet de tres, la literatura, la comunicació i sobretot el voler ajudar els altres, no? És una cosa que sempre he perseguit, no? I que sempre m'ha inquietat i sempre he volgut fer, i gràcies a Book Life ho puc fer. Book Life és un projecte de biblioteràpia i prescripció literària. La biblioteràpia, que en d'altres països com Anglaterra i Estats Units està molt extensa i de fet en fan moltíssima, aquí a casa nostra no es coneix tant, però és una disciplina literària que el que fa és, a través de la literatura, en el meu cas i en el cas de Book Life només de la ficció, a través de la literatura, ajudar a acompanyar, a entendre, a analitzar diferents sentiments, emocions o situacions del nostre dia a dia. És a dir, situacions o sentiments com el dol, l'esperança, la resiliència, la pèrdua, la por, l'amistat, la família, la culpa, tots aquests sentiments i aquestes situacions que ens acompanyen durant la vida, la literatura n'ha parlat i en parla. I gràcies a ella podem entendre'ls, analitzar-los o simplement ens pot acompanyar en aquest sentiment i ens permet, ho dèiem l'altre dia, marxar a una distància amb la qual ens és molt més fàcil entendre la situació. I això és el que fem a Book Life. Recomanem llibres que ens ajuden en diferents moments de la nostra vida.
M'ha agradat això que has dit dels tres components que has lligat per fer el teu camí, no? La literatura, la teva facilitat i passió per la comunicació i també aquest ingredient últim, que és la necessitat d'ajudar, no? O d'utilitzar-ho de forma que això pugui aportar alguna cosa. És veritat que la biblioteràpia aquí no és gens coneguda, però en el cas de les infermeres, per exemple, està inclosa dintre de la prescripció no farmacològica. El que passa és que, certament, si no tens un bagatge literari molt gran, de vegades pots creure que podria anar bé un llibre per a aquella persona per aquell moment puntual, però potser ens falta conèixer quines són les novetats, quines són totes les edicions que parlen del tema, no? Llavors, com les persones poden arribar a tu? Com funciona a nivell pràctic Book Life?
De fet, Book Life, tinc pàgina web, encara no, però em trobareu a totes les xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter, com a LinkedIn, com a Instagram. És molt senzill, poseu Book Life Biblioteràpia i us apareixerà. I també trobareu el meu contacte, el meu mail i tot això, no? Això que deies de la selecció és molt important perquè a Book Life fem una feina que de fet és la feina mare d'aquest projecte, que és la selecció dels llibres. Jo vaig conèixer la biblioteràpia fa gairebé 10 anys amb un article que vaig llegir i vaig començar a informar-me de realment què era aquesta disciplina, no? I si realment es posava en marxa a la pràctica, no? I vaig trobar exemples com el d'Anglaterra, que fins i tot els metges de capçalera i les infermeres dels que serien els CAPs recepta, literatura i molta poesia també, no? Perquè nosaltres treballem molt a la poesia, sempre en col·laboració amb les biblioteques, no? des dels centres de salut d'Anglaterra. I això em va interessar moltíssim, no? I vaig començar a mirar si hi havia bibliografia sobre el tema, vaig trobar un llibre que es deia Novel Cure, que és de dues psicòlogues angleses que exerceixen la biblioteràpia en el seu centre de salut. Me'l vaig comprar en anglès i el vaig estar traduint i és un llibre que, diguéssim, és la mare una miqueta d'aquest projecte perquè a través de diferents temàtiques recomana llibres. Però vaig trobar que tots els llibres eren de literatura estrangera, no hi havia cap de literatura catalana ni castellana i que aquí hi havia molt de terreny per recórrer. I a Book Life, durant tot aquest temps, el que he estat fent he estat ampliant els temes, però també fer la selecció dels llibres. Perquè al final, per exemple, de dol n'hi ha de molt tipus de dol, no? Hi ha el dol per la mort d'una parella, però hi ha el dol per la mort d'una mare, d'un fill, i són tipus de dol diferent. Hi ha dols per altres tipus de pèrdues, no? Per la pèrdua de la feina, per un desamor, per la pèrdua de la parella en el sentit doncs, que s'acaba l'amor. I clar, no tots els llibres sobre el dol són iguals i per tant has de fer una selecció molt acurada, no? I això porta temps i és el que he estat treballant abans de llançar una miqueta Book Life a donar-lo a conèixer, no? Perquè clar, ja has de tenir un bagatge darrere.
Tenir un catàleg classificat, clar. Entenc. Clar. Això és una feinada tremenda. Sí. És una feinada tremenda i, a més, has d'estar en contacte amb totes les novetats, amb les edicions antigues, amb les que pugui haver, i amb llengua catalana, suposo, i amb llengua castellana. Ho has fet en les dues.
Clar, a mi m'interessava molt treballar la llengua catalana, perquè a casa nostra hi ha llibres meravellosos i també té una altra vessant interessant al projecte, i és que, a banda d'ajudar a través de la literatura, també el que fem és acostar la literatura a gent que potser no està avesada a llegir, potser que no és una de les seves prioritats.
Clar,
no?
I com ho feu això? Perquè això és un repte, clar. Si a nosaltres ens arriba una persona que pot ser candidata, no? Que li recomanis una lectura que creus però no li agrada llegir, per exemple...
És que jo sempre he pensat, Mercè, que no hi ha ningú que no li agradi llegir. És a dir...
Sí, estem d'acord, eh? Però sí, bueno, segur dir, que ens escoltarà algú
sempre,
que tindrà l'excusa.
Sempre dic que hi ha un llibre per cada moment i per cada persona, no? I a vegades la lectura és una passió que si no has après de la manera correcta, no vol dir que no t'agradi llegir, simplement és que no has entrat a la literatura de la manera més adient. No?
Totalment d'acord. Ara t'hauríem de gravar i posar-te a totes les ESOs, a tots els bats i a tots els llocs encara.
Sí, de fet, Mercè, a mi hi ha un target que m'interessa moltíssim i és els joves, perquè la gent gran, els adults, sí que és veritat que hi ha molta gent que no llegeix, no? Però i sí que és veritat que hi ha gent que li agradaria llegir si trobés la lectura adequada. Però gran part d'aquesta gent no llegeix perquè a l'escola i en els instituts els plans lectors i les lectures potser sí que són els correctes per ensenyar unes determinades coses, però per influir en la passió lectora, des del meu punt de vista, no, no? I aleshores, o potser no de la manera adequada. Clar, què passa? En els joves tenen molts inputs avui en dia. Tenen les pantalles, tenen moltes maneres de distreure's. I el llibre juga en desavantatge, no? Perquè demana un esforç intel·lectual per part d'ells, no? Però la recompensa, si finalment ells connecten amb un llibre, és tan gran, però clar, cal posar-los el llibre que els connecti. Hi ha temàtiques, Mercè, que els interessarien moltíssim. És a dir, els joves estan preocupats per temàtiques molt concretes dels adolescents, no? Des de l'addicció a tot tipus de coses, l'amistat, l'amor, el desamor, l'aïllament, hi ha moltes temàtiques,
l'autoestima, el físic, físic, els aspectes, la imatge.
Hi ha molta literatura molt bona, i no antiga, sinó actual, sobre aquests temes. Vull dir, que jo crec que si som capaços de parlar-los dels temes que a ells els interessen, o sigui, de tots aquests temes que a ells els hi són quotidians i els hi són del dia a dia, ells coneixeran la literatura des d'un altre prisma, no? No des del prisma de és una obligació llegir-ho perquè toca el currículum escolar, sinó és que realment això que m'estic llegint m'interessa perquè m'aporta una sèrie de coses que jo estic sentint, que jo estic vivint, etcètera, etcètera, no?
Això és així, Laura. Jo recordo tenir una professora de llengua castellana quan fèiem la EGB d'abans, no? I recordo la rigidesa, però també recordo que la seva passió per viure la llengua castellana ens va fer llegir i a l'escola teníem una biblioteca. I en aquella biblioteca doncs, no quedava més remei que agafar llibres, però sí que és cert que teníem llibres de tota mena i podies escollir. I ella em va dir un dia, no? Diu, jo, després de molts anys, diu, el meu fill no llegia. I jo sempre li deixava llibres perquè li agafés el gust per la lectura, perquè ella sempre m'explicava, no? Clar, el que volia és que el meu fill llegís. I ja quasi que estava a punt de tirar la tovallola i en plena adolescència li va deixar un llibre concret, no me'n recordo ara de quin autor era, i se'l va fondre en 3 o 4 dies i des de llavors li va tornar, bueno, li va tornar, no, va començar a tenir aquesta necessitat de llegir. Però és el que deies, no? Justament, totalment d'acord, no hi ha ningú que no li agradi llegir, sinó que no hi ha el llibre adequat que t'hagin posat en el moment adequat.
En el moment adequat. I això és una miqueta el que fem a Book Life, si mireu bé una miqueta, perquè al final estem proposant temes i tu esculls aquell tema que connecta amb el teu moment vital, no? Perquè estàs passant per una situació similar o perquè simplement aquell tema t'interessa molt per alguna cosa, i et recomanem llibres sobre el tema que a tu t'interessa en aquell moment, no?
Sí, això que deies de l'adolescència, mira, una de les meves especialitats és la infermeria escolar, però aquí a Catalunya no se posa en pràctica, la infermera no hi és a les escoles, no? En altres països sí. Però una de les funcions és detectar els problemes de salut i llavors, clar, no pots incidir amb eines tradicionals de medicina, has de fer que l'alumne, que la persona aprengui des del voler aprendre. Llavors, clar, penso que podria ser molt interessant introduir els conceptes de salut que es volen treballar a través de, doncs, una enquesta de salut de quins són els temes que els preocupen, que ells exposin què és el que els preocupa i poder-los oferir unes lectures que realment siguin del seu interès i que tinguin una utilitat, no? Que vegin que d'alguna forma el llibre sempre és un recurs on pots anar a trobar respostes, també.
Sí, i jo crec que, a més, una altra cosa. En els adolescents i els nens sobretot, però els adolescents també, els agrada molt la lectura compartida, no? És a dir, tu quan llegeixes contes infantils als teus fills, hi ha una connexió que permet parlar-los de temes que a vegades o sovint són complicats, no? I amb els adolescents passa una mica el mateix. Fixa't que jo tinc molt de contacte amb autors que treballen amb literatura infantil i juvenil, que tenen grans experiències de les seves xerrades als instituts, perquè quan el tema és l'adequat i la novel·la és l'adequada, els joves tenen un gran interès en llegir i en el llibre, no? I quan se'ls demana opinió sobre allò que han llegit i quan se'ls demana que ho valorin, realment ho fan, no? Vull dir, Clar, hi ha uns potencials lectors molt importants en els joves, en els nens, no? I hem de saber la manera d'arribar-hi. I jo crec que a través de la biblioteràpia és una bona manera de fer-ho, perquè, a més, estàs detectant certs problemes que ja coneixem tots, no? En les diferents etapes, i pots acompanyar-los molt bé, perquè a Book Life també fem molts tallers per famílies, no? En escoles, no? No només pels mestres, que també, perquè els mestres tenen molta bibliografia i saben molt de la literatura, però a vegades no tenen les eines per recomanar als nens aquells llibres, és a dir, perquè ens interessen, perquè no tenen el temps, potser tampoc, o perquè no tenen tampoc el coneixement exhaustiu. Doncs en el cas de les famílies passa una mica igual, no? Les famílies necessiten recursos i eines per parlar amb els seus fills de certs temes que a vegades no tenim ni les paraules ni la manera de fer-ho. Temes complicats com la mort, com la culpa, com temes que són presents en els nens, no? Com la ràbia, però que a vegades els grans no tenim les paraules i que amb els contes i amb les històries és molt més senzill, perquè entres en el marc imaginari del nen, no? En el seu llenguatge, en la seva manera d'entendre el món, no? I clar, per això els tallers en famílies van tan bé, no? Perquè els dones recursos perquè ells puguin tractar aquests temes d'una manera molt eficaç amb els seus fills. Doncs amb els joves és igual, no? Si tu els hi proposes lectures que amb ells els hi són atractives i que està parlant el seu llenguatge i està centrant en el seu món, és molt més senzill que els agradi llegir, no? I que puguin entrar dins del món de la literatura.
I tant. Recordes, o no sé si recordes, perquè potser ets més jove que jo, fa uns anys la xarxa de biblioteques de Catalunya va posar en marxa el programa Nascuts per Llegir.
I tant, que ho recordo. Mm.
Jo vaig participar d'aquest programa i la meva vessant era com a formador de salut presentar alguns temes que jo creia que podien ser d'interès, no? Però des de la vessant informativa de com gestionar, en aquest cas jo parlava de les pors i com gestionar les pors en els nens petits. I, clar, estaria bé, malauradament ara ja no hi ha tants recursos públics per invertir a nivell de les biblioteques, però sí que és cert que des de la xarxa de biblioteques s'ha treballat molt perquè des d'aquell programa i des de les seves iniciatives cada vegada l'edat en la que tu trepitges la biblioteca sigui més aviat. I els entorns de biblioteques i la ubicació infantil cada cop és més xula, més bonica, més divertida i
més
és un
atractiva.
Espai, clar, més lúdic i més atractiu, no? I crec que s'ha fet molta feina ja des d'aquí.
Sí, i a més, hi ha un treball extraordinari des de les biblioteques que Book Life que volem és ajudar-les, perquè jo les xerrades que faig a les biblioteques després m'ho diuen les bibliotecàries, no? És que ens va molt bé tota aquesta prescripció, perquè nosaltres ens demanen molts llibres i a vegades llibres concrets, i nosaltres ja fem molta prescripció, però tenir unes guies de lectura tan exhaustives sobre tants temes ens va superbé, perquè ho tenim tot molt ben analitzat i podem recomanar, conscients del que estem recomanant, són els llibres correctes, no? Vull dir que la biblioteràpia arriba per ser un complement, és a dir, per ser un complement de moltes altres tipus de teràpies i de processos, perquè nosaltres no fem teràpia en si, nosaltres el que fem és recomanacions i prescripció literària en el sentit de com ens ajuda la literatura. Però sí que és veritat que la biblioteràpia és un complement d'altres tipus de processos o de teràpia, fins i tot, no?
I tant,
de teràpia,
i tant.
Doncs, d'ajuda, clar, d'ajuda emocional i fins i tot complements a l'hora de l'ensenyament, com ja he dit abans, amb escoles, instituts, i complement també a l'hora de les biblioteques, no? Perquè al final el que estàs fent és una prescripció literària. I també a les llibreries, perquè fixeu-vos que les biblioteques i les llibreries sempre han fet prescripció literària, no? Tu sempre has anat al teu llibreter o al teu bibliotecari de referència i li has demanat quins llibres et poden ajudar amb determinats temes, no? Doncs una miqueta és aquest element, però portat i organitzat a través de les temàtiques, no? I amplificat. I de fet, les biblioteques i les llibreries estan molt contentes perquè tenen aquesta manera d'apropar la seva feina amplificada a un taller, no? I la resposta sempre és molt positiva, no? Perquè som tots sumem, no? Al final, en
clar,
un objectiu comú.
És un regal. És que et donin una lectura adequada és com una medicina que et pot solventar un dolor o un mal en aquell moment, no? És sí. el que et vaig comentar ahir. Potser la farmàcia seria un altre lloc on poder dispensar aquestes càpsules de Book Life, no? Sí. Realment, no sempre és que és el concepte de medicament per guarir alguna cosa. Hem de treure aquest concepte realment sí. tan tancat que les sí. persones necessiten allò per curar-se i no hi ha res més. No, potser una persona necessita allò, però potser una altra, la seva manera d'entendre el que li està passant és arribar a través d'una lectura. O potser una altra necessita marxar a la muntanya 10 dies i trobar-se amb ella mateixa, no? Però
sí,
clar, hem de sortir d'aquesta mentalitat, no? Tan rígida.
L'important és que hi hagi el recurs, no? I que la gent sàpiga que hi és aquest recurs.
Que el conegui,
no?
Esclar.
Que el conegui i que estigui al seu abast, no? Perquè al final... No a tots ens funciona el mateix bé o malament, no? Cadascú té una manera de superar els conflictes i les situacions a la seva manera, no? Però l'important és que coneguin que hi ha això i que existeix aquesta manera i aquesta disciplina, no?
Sí, has dit un detall a l'inici en el que comentes que Book Life fa prescripció de llibres de ficció.
Sí.
I fas molta incidència en que no feu anar llibres d'autoajuda o llibres que d'alguna manera tinguin un fons terapèutic. Però el que feu no deixa de ser terapèutic cada vegada més. És a dir, estaríeu en el mig entre una persona bibliotecària convencional, un farmacèutic, un terapeuta, no? Perquè vulguis o no, per encertar quin és el llibre que necessita una persona, realment hauries de fer una mica una fitxa d'inici, no? Entenc?
Sí, de fet, quan jo faig tanta incidència amb el tema de la ficció, és sobretot per diferenciar-me de tota la bibliografia a nivell de psicologia i a nivell d'assaig més filosòfic. És a dir, hi ha molta bibliografia de, tu ja ho saps, Mercè, de psicologia, de benestar, és a dir, és infinita la quantitat de bibliografia que trobaries, no? Aleshores, està molt bé, jo n'he llegit, però no és el camp de Book Life en el sentit que a mi el que m'interessa és com ens pot ajudar la ficció, o sigui, la literatura de ficció. Aquí hi ha novel·la, aquí hi ha relat, aquí hi ha poesia, aquí hi ha conte infantil. Això no vol dir que en alguns tallers no recomanem, per exemple, biografies, perquè les biografies d'alguns autors o d'alguns escriptors són literatura gairebé, perquè el que fan aquests escriptors és explicar en format de novel·la el que els ha passat a la vida, no? I clar, Isabel Allende o Joan Didion són tan escriptores que tot el que escriuen, encara que sigui realitat, està escrit com una novel·la. Però això és una cosa. I una altra cosa és la bibliografia o els llibres d'assaig o de psicologia. Que això sí que no ho toquem a Book Life. Sí que és veritat que com que la literatura ens parla de la vida al final, o sigui, perquè la literatura viu, o sigui, la literatura neix de la vida, de la realitat, no? O sigui, sempre ho diem, la realitat supera la ficció, però és que la literatura viu de la realitat. Tots els autors que han generat novel·les es fixen en allò que tenen al seu entorn i en les coses que passen o en aquelles coses que els han passat als altres. I, evidentment, clar, en l'ésser humà i en la literatura doncs, hi haurà doncs, psicologia, emocions, sentiments i, per tant, la línia que separa la ficció de la teràpia més psicològica és fina, però al final el que estem oferint és un recurs literari, no un recurs terapèutic. No?
Sí.
I això és el que jo intento diferenciar.
Sí, una cosa que has dit que és molt interessant i que penso que val la pena remarcar-la és que quan llegeixes, d'alguna forma, encara que et pensis que potser aquell llibre no és un llibre d'autoajuda, el fet de llegir ja et permet, d'alguna forma, aprendre per aquest distanciament que tu tens, no?, com a observador d'aquella història que estàs vivint, entre cometes, des de lluny, no? I això ja és un recurs per poder-te distanciar, però també veure't a tu mateix des d'una altra perspectiva que et permeti prendre, potser, unes decisions diferents, no? Que si estàs immers en la teva situació, en el teu món, i això que comentaves és molt interessant, no? Com aprofitar des de qualsevol lectura de ficció aquest distanciament, aquesta observació, no? Per dir-ho així, que et fa pensar de lluny i et fa crear les connexions necessàries per veure potser la teva història sense que ningú et digui res d'una altra manera, no?
Sí, de fet aquí hi ha dues coses. La primera és que tots hem vist alguna pel·lícula en algun moment i de cop i volta ens hem emocionat molt amb alguna escena o hem arribat a un nivell de connexió molt alt amb la història d'algú que no som nosaltres, no? I ens hem sorprès perquè aquella història ens ha arribat molt endins, no? I ha despertat en nosaltres potser algun procés que no sabíem que estàvem fent o alguna ferida antiga o alguna cosa antiga. Això la literatura ho té molt, no? I té aquesta capacitat de que amb històries externes a nosaltres ens puguem sentir molt identificats perquè els personatges de les històries estan vivint situacions que nosaltres hem viscut o que nosaltres estem vivint. I això és molt potent, perquè tots els que hem anat en algun moment al psicòleg sabem que per treballar amb els problemes a vegades cal prendre distància, no? Perquè si estàs molt ficat en aquell problema i molt donant-li voltes, a vegades no te'n surts. Però si ets capaç d'externalitzar una mica això que t'està passant i veure-ho amb una mica de prisma, tot és més fàcil. També hem de pensar que els llibres segueixen un ordre, o pot ser cronològic, o pot ser... I això també facilita molt els processos, no? Perquè tota la història està ordenada. I després hi ha una altra cosa molt important, que a mi m'interessa molt de la literatura, en diferència amb altres arts, que és que la literatura i el llegir és un acte molt íntim, no? És un acte que connecta molt amb el teu interior, que fas molt amb tu mateix, no? I que per fer-lo has de parar, no? has de desconnectar del món, no? I en aquell moment només hi ets tu i la lectura que estàs fent, no? I aquest entorn tan individual i tan íntim és molt, molt propici per tractar temes bueno, molt, molt difícils per tu o molt íntims alhora, no? Temàtiques que siguin molt... Bueno, que toquin tecles molt, molt profundes amb tu i amb les coses que t'han passat, no?
O potser no cal, no?, entrar en temes profuns, sinó simplement ja són útils pel sol fet que t'ajuden a evadir o a desconnectar o a submergir-te en aquesta lectura, que penso que potser en el moment en el que estem vivint ja és un fet terapèutic poder-te evadir i deixar o d'alguna manera comprovar com un llibre és capaç de xuclar-te més que una pantalla, cosa que la batalla està renyida.
Sí, perquè requereix més esforç que la pantalla i més concentració. Per tant, és més capaç, si t'atrapa, t'atrapa més. De fet, hi ha el taller de l'angoixa, que és un taller que sempre separo en dues parts. La primera part són llibres que ens ajuden a entendre l'angoixa, com funciona l'angoixa, què ens fa sentir i tal. I després, la segona part, són llibres que són capaços de combatre l'angoixa. Novel·les que ens permeten connectar amb mons tan diferents als nostres i tan meravellosos en alguns casos que són capaços d'abstreure't de la teva realitat i combatre l'angoixa. Amb la pandèmia ho hem necessitat i ho necessitem sempre. O sigui, combatre l'angoixa amb la literatura és una manera fantàstica. I amb la poesia, sobretot. Penseu que la poesia és un dels gèneres amb més propietats terapèutiques. Per què? Perquè té un ritme i una cadència que no tenen els altres gèneres i perquè té perquè la seva lectura es pot fer molt més per capítols i molt més amb petites píndoles i pots anar-la llegint en moments del dia en què les necessitis, no? I, bueno, necessitaríem una altra entrevista per parlar dels beneficis de la poesia.
Sí, però sí, totalment un món desconegut, eh?
És però... un món meravellós perquè ja sigui pel ritme, ja sigui per les oportunitats d'això, no?, que dèiem de fragmentar, ja sigui per la profunditat i les metàfores i tot el que implica, té una capacitat terapèutica meravellosa que, a més, jo reivindico molt i la poesia és una altra de les coses que jo crec que li agradaria a tothom si llegís la poesia correcta, perquè és una lectura molt més, molt, no tan llarga, no? I que no requereix de tant compromís.
Sí, amb això Et dono tota la raó. Jo he tingut una experiència fa poc i és curiosíssim, no? Perquè recordo que en el confinament, suposo que per l'estrès o pel que sigui, em costava molt llegir. Vaig perdre vista, també és així, i ara he de portar ulleres per llegir, però em costava molt llegir. Però és que, a més, tenia la sensació que tot anava tan de pressa que enlentir el meu cervell per estar concentrat en una lectura em costava molt. Jo penso que això és algo molt comú avui en dia, perquè tot és molt ràpid. De fet, molta gent, quan escolta La ciutat que cura, li agrada el ritme pausat, però molts locutors diuen és que, clar, el ritme d'avui en dia és un altre, és un ritme molt més ràpid, i és així, i tot va tan ràpid i tan accelerat que quan vols parar per llegir, és com, ostres, necessito que la lectura passi més via. Vinga, va, quan arriben les coses, no? És com,
bé, perquè sí, anem a una altra marxa, no? I necessitaríem una preparació per poder començar a llegir. Per això durant les vacances també és una època que es llegeix més, perquè estem a un altre ritme.
Vas abaixant el ritme.
I també hem de ser una mica més benèvols amb nosaltres. Jo sempre ho dic, la literatura és algo que ens ha d'agradar i hem de gaudir. Aleshores, si no ens agrada un llibre que li agrada a tothom, no passa res. Però si estem en un moment que, en un dia que no tenim ganes de llegir, o en uns dies que no ens ve de gust llegir perquè ens passa alguna cosa, o estem en un moment, no passa res, no és obligatori. És a dir, a mi el que m'agradaria és que la lectura la féssim per plaer, no? Que al final és un dels grans beneficis finals, no? I perquè només pel plaer i pel goig de fer-la ja estarem entrant en una actitud diferent davant de la lectura i ens agradarà més, no? Jo crec que els nens petits, quan els llegeixes contes en veu alta, gaudeixen moltíssim. Diferent és quan ells ho han de fer per obligació, no? Perquè toca, perquè me l'haig de llegir, etcètera.
Sí, hi ha un procés.
I canvia molt,
clar,
no?
L'aprenentatge de la lectura per ells és una mica forçat. També aquí parlaríem de quan s'hauria d'iniciar realment l'aprenentatge de la lectura, no? Perquè fos més natural i no tan forçat. Però sí que és cert que si estàs allà, que si tu llegeixes amb ells, penso que al final té una recompensa, no? I és que al final acaben agafant ells els llibres.
I fer-ho més natural, no? Fer-ho més natural. Deixar-los el compte del seu abast, que sigui una eina que ells puguin consultar, dedicar una estona a la lectura amb ells, compartir, no?, aquell moment, fer un moment que sigui especial per ells, no? Bueno, cada casa tenim els nostres. Jo és veritat que la meva filla està en aquest moment, no?, d'aprendre a llegir, i ara per ella això se li fa un món, no?
És molt feixuc, és farragós.
És molt feixuc. Jo no insisteixo, tinc molts llibres aquí i tots ells són meravellosos, i el dia que li ve de gust els agafa i llegeix i ho veig, no? I hem d'estar molt contents, perquè avui en dia hi ha literatura infantil meravellosa i superatractiva. I vull dir que si trobem el moment adequat per acostar-los la lectura als nostres fills i que ells a poc a poc hi vagin entrant, serà meravellós. I al final, intentar no fer-ho tan feixuc i amb els grans igual, no? Mira, ara hi ha eines fantàstiques, no em vull allargar molt, però hi ha llibres per la gent gran, amb lletra gran, meravellosos. Però després hi ha una eina que jo soc molt fan, que són els audiollibres, per moments de la vida en els quals no pots llegir pel que sigui, no? Pues per alguna afecció de salut, o perquè, perquè estàs a l'hospital, o perquè pel que sigui, no? O perquè realment tens alguna situació que no et permet la lectura. L'audiollibre és una solució meravellosa. Els bons audiollibres, aquells que estan ben fets, tant pels nens com pels adults, és una manera d'entrar a la literatura molt bonica, no? Perquè la paraula i el so, els que hem fet ràdio ho sabem, és màgic, també, i la connexió és absoluta, no?
I si, és així, i acaben absorbint-te i acaben endinsant-te d'una altra manera, clar que sí.
Vull dir que, al final, d'eines n'hi ha moltes i de maneres d'entrar a la lectura n'hi ha moltes, i des de Book Life el que volem és això, no? Ajudar a través de la literatura, però també fer veure que la lectura és una eina que hem d'explotar al màxim i al 100%, perquè els seus beneficis són infinits.
Sí, i tant. I que no tan sols hem d'explotar perquè els seus beneficis són infinits, no? Sinó perquè la batalla amb la pantalla pugui ser sostenible i puguem entrar dintre de tot aquest desenvolupament que a nivell de connexions, a nivell de creixement, a nivell de moltes altres funcions ens acaba donant tants de beneficis. És que al final és com hem de trobar aquest equilibri i, com dius tu, s'ha esforçat molt tot el món editorial perquè aquesta presentació cada cop sigui més bonica, més atractiva, més imaginativa, ja no només en els nens, sinó en els adults, no? Els tipus de llibres, històries, de llibres que es pleguen, de llibres que s'obren, llibres que sí. Són un...
El problema que jo que estic molt en contacte amb el món editorial, un dels grans problemes és que s'edita moltíssim. I quan tu vas a una llibreria, hi ha tantes i tantes coses, que evidentment hi ha el treball del llibreter, que és el que et recomana, però clar, tu te'ls emportaries tots, no?
I tu
no saps, no tens la... Cada vegada hi ha menys espai als mitjans de comunicació que parlin de la literatura, i si és la literatura infantil encara menys, no? I cada vegada hi ha menys espai de recomanació literària, no? I clar, això és una pena, perquè s'edita moltíssim, però hi ha llibres que no t'arribaran mai, a tu no coneixeràs mai, no? Perquè no hi ha l'espai ni el temps. I aleshores, és important que hi hagin iniciatives, doncs, que facin això, que et marquin una miqueta el camí, no? Que t'orientin una miqueta, perquè tu sàpigues una miqueta que hi ha aquests llibres i que si vols, perquè a Book Life, en els tallers, no fa falta haver-te llegit els llibres, no és obligatori. Tu fas el taller i si n'hi ha algun que t'interessa, te'l llegeixes, i si no, no, no? Vull dir, que al final, almenys coneixeràs si hi ha aquests llibres que et poden ajudar en aquesta situació, no? I els posem a l'abast de la gent, al coneixement de la gent.
Perfecte. Una miqueta de musiqueta i passem a la recepta prescripció de la ciutat que cura. Sembla bé?
Molt bé. Stars shine and bright above you. Night breezes seem to whisper I love you.
Molt bé, doncs com sempre a la ciutat de cura tenim l'apartat que fem la recepta de la setmana. En aquest cas tenim una persona molt, molt, molt especial que ens ajudarà a fer la prescripció de la setmana. Però li deixarem a les seves mans amb total llibertat. Laura, què ens aconselles i quina seria la teva recomanació?
Doncs avui, com que estem en temps difícils, en temps de pandèmia i temps d'angoixa i fins i tot de situacions molt complicades, avui us recomanaré tres llibres que són exemple de resiliència. La resiliència, ho sabeu, que és la capacitat que té l'ésser humà de superar conflictes i situacions difícils i que és la capacitat de superar-los, però a més, no superar-los sense patir, sinó amb el patiment i amb tot el procés, fer-hi front, afrontar-ho i tirar endavant. I he escollit tres llibres, una de literatura catalana, una altra de literatura castellana i una altra de literatura estrangera, que a mi m'agraden especialment perquè són exemples de que a vegades les situacions més increïbles es poden superar. El primer d'ells és una biografia novel·lada, es tracta d'Un cel de plom, de la Neus Català, és la història, la vida de la Neus Català, l'última supervivent del camp de concentració, d'un dels camps de concentració nazis. La Carme Martí va novel·lar la seva vida i aquesta és la història d'una persona que no només va sobreviure a un camp de concentració, sinó que va tenir una vida plena d'entrebancs, que se'n va sortir, però sobretot m'agrada recomanar-lo perquè se'n surt gràcies al coratge i a la unitat que va fer amb una sèrie de dones que la van acompanyar al llarg de la seva vida i que gràcies a la solidaritat, a la unitat, a l'ajudar-se i a l'amistat que les va unir, van sortir del camp de concentració, moltes d'elles, i van superar moltes etapes de la seva vida. I m'agrada molt recomanar-lo perquè és un exemple de resiliència absolut, de que a vegades de les pitjors situacions, gràcies a l'ajudar-se entre nosaltres, que això és una de les coses que hem vist més també en pandèmia, no? Que ens hem ajudat molt i que hem fet molta pinya, doncs ens hem sortit. Un altre llibre meravellós que a mi m'agrada molt recomanar i que va marcar molt també una etapa de la meva vida, és el llibre Paula, de l'Isabel Allende, que és com sobreviu o com una persona fa front a la mort d'una filla molt, molt jove. No? La Paula, la filla d'Isabel Allende, va morir amb 28 anys i aquest és un llibre, és una novel·la que explica la vida de la Isabel Allende, de la seva filla i de la seva família, perquè els metges, mentre la seva filla estava en coma, li van explicar a la Isabel Allende que si algun dia la seva filla es despertava, ella li hauria d'explicar tota la vida perquè no tindria memòria. I mentre l'acompanyava en el llit, van escrivint la història de la seva vida, una història meravellosa, novel·lada absolutament, i quan la seva filla va morir, aquesta reconstrucció d'aquest llibre durant un any la va salvar a la Isabel Allende, del dolor i del dol. És a dir, que és la literatura salvant-te d'una situació i, a més, com a exemple d'aquest, a vegades, dels dolors més dolorosos, que és la mort d'un fill, també se'n pot sortir, pots tirar endavant. I, finalment, hi ha un llibre que també a mi m'agrada molt perquè és una resiliència un pèl diferent, no? És una resiliència, en aquest cas, com parlàvem, dels joves i dels nens, no? Hi ha un llibre que es diu Wonder, que no sé si coneixeu, sí, de Raquel Sota Palacios, que a mi m'agrada molt perquè els nens tenen una capacitat de resiliència meravellosa, no? I, a més, ho fan a través d'elements que els grans perdem a mesura que ens fem grans, no? Que és la imaginació, l'humor, no? I tots aquests components que els nens tenen, viuen al dia a dia i que nosaltres, quan ens fem grans, anem perdent. Doncs Wonder és la història d'un nen que neix amb una deformació i que això, clar, a priori pot suposar doncs, una vida molt trista, però ell no ho viu així. De fet, ell no es veu un nen diferent, es veu un nen normal, és l'entorn el que fa diferent. Però gràcies a la seva manera de ser, al seu sentit de l'humor i gràcies sobretot a la seva família i als seus amics, pocs però en té i de molt bons, aconseguirà tirar endavant i l'August, que és així com es diu el protagonista, aconsegueix tirar endavant i tenir una vida feliç, no? I és un exemple de resiliència davant d'una situació també molt complicada. I aquestes són les meves recomanacions.
L'Ogi és el protagonista de Wonder. Wonder també està versionada en pel·lícula. Sí. Però com es diu l'autor? Perquè l'autor realment és una història real, no?
Sí, Raquel Sota Palacios és l'autor. Espera, que ara he tancat el full on estava. Sí, és la Raquel Sota Palacios. De fet, la història de tots aquests llibres que us he parlat avui, si bé alguns són biografies novel·lades, o sigui, altres són biografies com la Paula, en el cas de Wonder és una novel·la basada en fets reals, no? que també és una altra tipologia de novel·la. No? Al final, el que dèiem abans, la literatura viu de la vida i està basada en la vida. I molts autors el que fan simplement és agafar de coses que han viscut, de coses que saben que han viscut els seus amics o de coses que han vist en determinades situacions i ho plasmen en la novel·la. Doncs això també és el que fan en aquests llibres. No?
Laura, estaríem parlant aquí hores i hores, tu i jo, sí. Perquè a més jo ara començaria a preguntar-te recomanacions. Clar, sí. Com pot accedir la gent a tu per conèixer més bé Book Life i per fer ús d'aquest projecte?
Jo us diria que entréssiu a les meves xarxes socials, allà veureu totes les xerrades, però que si teniu ganes doncs, de recomanar algun llibre, o bé podeu accedir als tallers i preguntar, o bé podeu posar en contacte amb mi directament. Al final es tracta, no, de fer arribar aquesta eina, no? I de poder comunicar-la al màxim de gent possible.
Encantadíssima, Laura. Encara que hagis estat aquí, que hagis pogut compartir aquest projecte, que penso que és un tresor que ha de brillar i s'ha de donar a conèixer, i que com més gent ho pugui conèixer, més gent podrà gaudir d'aquesta saviesa i d'aquesta especificitat, no? Que no deixa de ser un nou camí dintre d'aquestes noves feines que anem dissenyant avui en dia per les noves necessitats. Penso que està molt encertat, que m'encanta i que segur que les persones que ens escolten faran ús de Book Life en algun moment de la seva vida.
Gràcies, Mercè, de veritat. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, Laura. Fins la propera. Espero que ens veiem ben aviat de forma presencial
i
que coincidim, perquè ens ho passarem molt bé. Molt
bé.
Escolta'm bé. Si cap remei no et funciona, per sortir del núvol, atreveix-te a endinsar-te en el món literari de les propostes que ens ha fet la Laura. Descobreix com, sortint del teu entorn, del teu món, d'alguna manera ja t'has curat una miqueta. Recorda que sempre, 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 hi ha una solució. Només cal trobar-la. Per descomptat, Manual de Remedios Literarios, de Lela Verdon. I fem que els llibres siguin medicina i llegim llibres que curin. Això és tot per avui, La ciutat que cura. Una abraçada.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.